I hem arribat a les 9, resumim els temes més destacats d'aquest matí de dimarts. Els metges estan convocats des d'avui fins divendres a fer vaga. L'impulsa la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics per protestar contra l'esborrany de l'Estatut Marc presentat pel Ministeri de Sanitat. A les 8:30 s'han fet les primeres concentracions a les portes dels hospitals i dels centres de salut. Connectam en directe amb Son Espases. Maria Eugènia Quecles, bon dia.
Bon dia. Aquesta primera aturada a les portes de Son Espases ja ha finalitzat. Una setantena de metges ha dit no a l'esborrall de l'Estatut Marc que s'està negociant amb el Ministeri de Salut. Els metges, concentrats de més d'un quart d'hora, asseguren que tenen unes condicions laborals del segle mitjà que posa en perill els metges i els pacients. La secretària general del Col·legi de Metges, Rosa Robles, assegura que estan tots molt enfadats y que esta vaga de 4 días tendrá seguimiento.
Estamos notando seguimiento porque todos los compañeros, o sea, lo que notamos es que hay un profundo enfado y una profunda frustración ante esta situación, porque esto cuando lo comentamos fuera de nuestro ámbito, del ámbito de los médicos y demás, la gente no se lo cree, que estemos con estas condiciones laborales. Entonces, entre nosotros, entre el colectivo, hay un profundo enfado.
Amb un fort aplaudiment ha acabat aquesta concentració i s'han emplaçat a tornar-se a veure demà a les 8:30 aquí a les portes de Son Espases i de tots els centres sanitaris de l'Estat.
Gràcies, Maria Eugènia. Per mort d'aquesta vaga s'han decretat serveis mínims, seran del 100% urgències, les UCI, serveis crítics, com ara oncologia o diàlisi. Els centres de salut estaran oberts amb un o dos professionals com a mínim i amb un pediatre. I avui també parlam d'un altre sector professional, el dels pescadors de les Balears, que tindran un tractament diferenciat als de la península per primera vegada.
És la proposta que fa Brussel·les. El canvi permetrà a la flota d'arrossegament illenca sortir a fer feina més dies que la resta de pescadors de la península. Per això el sector de les Balears té un sentiment agredolç, ho explica Antoni Grau, director general de pesca.
No sé, és com això que et sents que tu vas amb una barca, les barques s'enfonsen, el teu company s'ofeguen i tu ets l'únic que té un flotador. Aleshores, les sensacions per ara són bastant negatives, tot i que claro, que el mostro que no hi ha la bona feina de tant d'any dels nostres pescadors, pues és algo que ens agrada.
Aquesta setmana els ministres de la Unió Europea es reuneixen per fixar l'esforç màxim pesquer a la Mediterrània el 2026.
Bones expectatives també per la campanya de Nadal dels productors de Matla de Mallorca amb segell de la indicació geogràfica protegida.
En una entrevista a l'Informatiu Matí de Sant Pou de Sa Majorala, Vilafranca, una de les més extenses de Mallorca, el president de la IGP, Miquel Riera, confirma l'increment notable de la demanda per part dels consumidors locals i internacional atrets per la qualitat d'aquesta fruita seca.
Les expectatives són molt bones, perquè aquesta mel IGP, mel de Mallorca, per sort, tenim un producte que és un producte exquisit, és un producte excel·lent, i el consumidor cada vegada aprecia més aquest consum, aquest producte, que és un producte extraordinari, tant per les seves condicions organolèctiques com per les seves condicions de sabor, d'aroma.
Arribam a les 9:04, tot d'una comença el programa El Dia. Passau un bon dimarts.
Més informació a ib3notícies.com.
Qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts, 14 graus de temperatura en aquest moment, on bona part de l'illa de Mallorca s'ha despert avui amb avís groc per boira intensa. De moment, l'aeroport de Palma opera amb normalitat, però ahir aquesta manca de visibilitat sí que va generar alguns retards. Hi havia més vols programats en aquesta jornada festiva que es va estrenar amb una dotzena, com deien, de retards per mort d'aquesta boira espessa, però ja avançat el dia, els illencs que eren de pont varen poder gaudir d'aquest dia amb normalitat i amb temperatures altes. De fet, avui tenim en alguns indrets de les nostres illes, fins i tot se poden superar els 20 graus en alguns indrets, com dèiem. O sigui que dia assolellat per damunt i temperatures estables. Vos contam també que els metges de Balears estan convocats des d'avui i fins divendres a la vaga. I és per aquesta raó que es duran a terme concentracions diàries a les 8:30 del matí a cada hospital de la comunitat. L'objectiu dels sindicats és poder manifestar el seu rebuig contra l'esborrany de l'Estatut Marc presentat pel Ministeri de Sanitat. Recordem, el sindicat assegura que la proposta per part del govern central precaritza les condicions laborals del col·lectiu i perjudica sobretot la sanitat pública. Demanen també canvis en les guàrdies de 24 hores i també, sobretot, les referents al seu estat de jubilació. Tot d'una, parlant amb representants del col·lectiu per poder abordar aquesta qüestió, que és, sens dubte, una de les notícies del dia, en un dimarts on també posam el focus en la nova política migratòria europea, Joana.
Així és, Marta, bon dia. És notícia perquè, podríem dir, s'endurirà. Concretament ens referim a les polítiques d'acolliment i també a la flexibilització dels processos d'expulsió de les persones en situació irregular. La decisió es va prendre ahir a la reunió que es va mantenir entre els 27 a Brussel·les. D'altra banda, i en àmbit més local, ja estan en marxa els nous espais modulars d'acollida temporal per a les persones migrants que arribin a les nostres illes, als ports, al port de Palma, en concret. Fa una setmana que els embalats substitueixen l'espai provisional de l'estació marítima, permeten donar una continuïtat a l'atenció humanitària que reben aquestes persones fins que els migrants puguin continuar la seva ruta. El dispositiu gestionat per Creu Roja ofereix manutenció, servei d'infermeria, assessorament jurídic, zones de descans i també espais diferenciats per a dones i menors. El nou espai té capacitat per a unes 120 persones i allà els migrants passen unes hores en algun cas casos una o dues nits abans de continuar, com dèiem, el trajecte cap a la península, on ja tenen assignada una plaça en el sistema d'acollida humanitària estatal.
Avui parlem de xarxes socials. De nou, se troben en el punt de mira. Tot d'una sabrem per quines raons, Joan.
I no, perquè el Partit Popular ha presentat una bateria de propostes de canvis referits als menors de 16 anys que versen sobre la prohibició d'obrir-se un compte en xarxes socials, com Instagram, TikTok, X o Facebook. Només permet que es pugui accedir a una edat més primerenca si entre els 14 i els 16 anys els pares fan un consentiment específic als seus fills i si aquest ha estat verificat en aquest cas per les plataformes. Un altre front que proposen és obligar les xarxes socials a pagar-se per als menors de 16 anys entre les 10 i les 8 del dematí i que aquests no hi puguin accedir durant tot aquest temps per molt que tinguin el consentiment per tal de tenir un compte.
I l'actualitat laboral també centrarà els nostres continguts avui en l'advocat laboralista Pere Quetclas i el degà del Col·legi d'Enginyers Mateu Oliver.
I la pregunta que plantejarem és la següent. Quines són les feines que trien els joves ara? Sembla que les tendències han canviat. El manco, pel que refereix a cercar ocupació, ja no els importa el mateix que fa 10 anys, o no amb la mateixa intensitat. El salari continua sent el punt fonamental i també la possibilitat de teletreball amb auge després, recordem, de la pandèmia. També abordarem les darreres tensions entre el Ministeri de Treball i les patronals. Aquesta vegada tampoc no es posen d'acord per ampliar el permís de defunció a 10 dies.
9 i 9 minuts és el moment per la reflexió, per la nostra frase del dia, Joana.
I doncs mira, és la següent, o és la que han triat avui, la següent. Els deutes es paguen, els favors s'agraeixen, que t'apareix.
No, i és vera, els ben deutes cert, no? Es paguen. I si no, prova d'això, estan de bars que ho tenen especificat i perquè tothom ho pugui veure, no? I evitin fer el que parlarem tot d'una ara, perquè avui del que parla tothom, millor dit, té a veure precisament amb els pagaments, o no?
I de fet, sí, podríem dir que aquesta frase l'han triada precisament per la notícia de la que avui parlam i de la que parla tothom, perquè tothom parla del SIMPAI, farem així entre comentes perquè saben que és un barbarisme, que és el més alt de la història, podríem dir. El manco un dels més cars, podríem dir. Bé, vos explico un poc, però si no, primer ho ambientam musicalment. Pagan los meus diners.
Si el barco ha de marchar, paguen los meus diners.
Bé, vos explico. La Policia Nacional va detenir un home que havia partit d'un hotel de Calvià sense pagar un compte de 19.000 euros. Però és que no només és això, és que aquest home ho va tornar a intentar per segona vegada consecutiva i va ser aquí quan el varen enxampar, el varen detenir. Havia estat allotjat a un hotel un mes i mig i volia repetir. Havia deixat un deute de 19.000 euros. Els agents, com vos dic, varen detenir el presumpte estafador que volia fer el mateix un altre hotel de la mateixa cadena. El tenien localitzat o d'alguna manera guardat les seves dades.
Seria la llista negra.
Exacte, i va sortir tot d'una alerta quan va fer el check-in, no? I va sortir que devia aquest dobbes. Una dona també, sabeu que aquests dies ha fet un altre simpa aquí a Mallorca, a una perruqueria, va deixar sense abonar 900 euros que li havia costat el tractament d'extensions que s'havia
fet. Espera que el manco li quedarin bé.
Que se n'anés satisfeta, però aventura setmana sense estar satisfeta en les extensions de 900 euros.
Que ja n'hi ha 900 euros en extensions.
Sí, però bé, en qualsevol cas aquesta notícia, o aquestes dues notícies en una, mos ha creat la curiositat de demanar-vos, no? Vos demana a vosaltres companys, si vosaltres, i si heu sincers i confessau, no heu fet cap de simpà.
Inconscientment.
Aquesta pregunta ja me l'han fet una altra vegada. I ve Terrat i va a Sant Xisco Nadal.
Ai, avui no era en Xisco.
I no, jo que sàpiga, tampoc.
Ni inconscient, perquè en el meu cas sí que ha estat perquè t'oblides directament i quan arribes a casa teva dius...
S'ha de ser molt despistat, Marta, per no pagar.
Per aquesta raó sí m'ha passat, però conscientment no, eh?
Jo sí, em recordo una, no diré quin país, no va ser aquest, però sí que ho vaig fer conscientment perquè feia 30 minuts que no me... Ja demanava, escolta, m'ho pot dur, escolta, m'ho pot dur... Durant 30 minuts no venien, vaig dir... Que aquesta gent m'està demanant, realment, que me'n vagi.
M'apareix, no estic segura del tot, que, efectivament, si fa 3-4 vegades que tu demanen el compte i passa un temps determinat, que no sé si només és mitja hora, si passa una hora, per exemple... i no t'han dit el compte, crec que per això te podria ser un atenuant.
Sí, no, mira, si aquest judici, si m'arriba la denúncia, jugaré aquesta carta. Jo vull saber, però, primer, aquesta dona de les extensions, jo no sabia que se pot arribar a 900 euros per unes extensions. Quin tipus d'extensions estan parlant?
Si eren...
Home, serien naturals, Joan, un tipus d'extensions, sí.
Clar, és que una perruca, per exemple, és molt cara si és de pèl natural, i, per tant, unes extensions també ho poden arribar a ser.
I ella no va poder dir, si dius, mira, no tenc aquests 900 euros que te dec...
Ja ven les extensions.
No se pot, no, ja? Hi ha volta enrere, les extensions?
No, perquè te les... desferrar, però crec que és molt complicat.
Jo crec que això, aquestes, segur que serien extensions premium que s'aferren amb algun procés tèrnic.
Jo crec que estava molt premeditat en aquest cas, lo de les extensions.
Sí, o sigui, tu dius que ella ja anava amb la intenció de no pagar. O se'n va d'un ensurt quan li varen dir 900 euros.
O per ventura, se pensava que era una cosa un poc més econòmica, però clar, també t'has d'informar. Tu no te'n pots anar a fer unes extensions premium i que llavors te facin un compte de 1.000 euros, no? Que és quasi un sou de qualsevol persona.
Això és un simpa conscient. De totes maneres, per part de Saltromo, a l'hotel de Calvià, de 9.000 euros ja n'hi ha, també.
Clar, de 9.000 euros, un mes i mig, clar, és allotjament, però jo me deman què és allò que ha consumit o que ha gastat, no? Perquè, no sé, tot el minibar li han carregat un parell de vegades, però per arribar...
Servei d'habitacions cada dia.
Servei d'habitacions, no sé, massatges a l'espa, que és el que li han cobrat perquè el compte pugi de 9.000 euros, que és bastant,
Jo el que me sorprèn és que com se va passar de tant a tan poques, i com se va passar a ser un lladre estil Ocean's Eleven de lliure de 9.000 euros, després ser tan beneit, però no hi ha una altra cosa, de tornar
en la mateixa
cadena.
És que clar.
És a dir, tu, si ets un
lladre expert... Li agradava, era un client fidel.
Clar, exacte, fidel, o tenia una addicció en aquest tipus de risc que he de tornar a veure què passa, perquè tu no pots ser tan bon professional. Estic xerrant d'una manera còmica, o sigui, de fer un simpà tan gran de 9.000 euros i després un error tan bàsic com tornar a
veure. Home, aquest home, en lo bé que li havia sortit, per dir-ho d'alguna manera, la primera vegada, hauria de dir, mira, ja m'he de conformar aquí... i ja m'he de deixar
anar. Jo us dic una cosa, segons els experts, diuen que el perfil d'aquestes persones que fan aquests simpas són un tant psicopàtics i necessiten l'adrenalina.
A mi m'han fet simpa, per cert. Jo fent feina estrangera de cambrer m'han fet simpa. Un home molt simpàtic, molt simpàtic, m'ho donava conversa durant tot el vespre i tal.
Te despistava.
I això sí, quan m'he despistat ja no era. No m'ha afectat, però jo no era l'amo del propietari, però bé, és igual. Però va ser un perfil així...
Però tu vas fer aquesta reflexió de mai hagués dit que aquest
bon home... Sí. No? Clar. Crec que se pot jugar en això, un excés de confiança, un fin i tot van vestit d'una manera que dones a entendre, no, que Pantura són gent molt obesa, molt tal, i després se te'n van.
Res és el que sembla. Idò, també no. Podríem iniciar un segon debat sobre...
No, i un tercer, perquè després hi ha aquesta gent que veu una taula de gent coneguda i s'hi asseu i veu i llavors
i Dios.
Fa que... I Dios.
Sí, sí. Dios, Dios.
Pago més veure perquè ja m'he assegut amb altres.
Sí, vull això dir... sí que ho he viscut.
Veus? És que aquest és un altre tercer debat.
No vull acabar aquest resum sense visualitzar una cosa. Tots els espectadors de Betes Televisió, jo no sé si ha arribat a Nadal i Betes Ràdio, però on sí que ha arribat és a Saura, de na Joana Maroto, que vull que enfoquem ara mateix, perquè aquest arbre de Nadal espectacular que pou observar a la carta, ens ho diuen de Betes Ràdio.
Preciós.
És així. No sé si a Betes Ràdio ha arribat, però en el voltant de na Joana Maroto ha arribat.
Fixa't, Joan, que quasi l'estrella corona el seu cap.
T'he de dir que ahir jo sempre el poso, ja ho sabeu,
sí, en el pont de la Constitució.
Ahir, dia de la Puríssima, vaig posar sabre, vaig plantar sabre.
Jo l'he posat, però encara no l'he decorat. Només tinc el sabre, no m'ha donat temps a posar-li...
No te forcis, Marta, ja...
Exactament,
ja
tenc un punt verd, que també s'agraeix, no, un pot de natura, però encara no l'he decorat. En tot cas, parlarem d'aquest i de moltíssimes altres qüestions en aquestes pràcticament 3 hores que ens queden per davant, en la bona companyia d'Iker Hernández als comandaments tècnics, Robert Mercè, Miquel Rosselló, Valentín Iconaro i Yolanda Ruiz a la producció. Encetem el dimarts. Minuts. Comença la nostra tertúlia amb música nadalenca per excel·lència, podríem dir, amb aquesta cançó, que segur que no heu escoltat encara aquest Nadal, probablement. I si no, una vegada més. Vull donar la benvinguda avui a les periodistes Anna Mascarone, Cane Don Blas i Elena Pipó. Totes tres,
bon dia.
I si me permeteu, ja que tinc esperant a Miquel Lázaro des del sindicat de metges, si me val, començaré per saludar-lo i per posar també els oients en situació. Avui parlam de la vaga de metges. Els metges estan convocats des d'avui i fins divendres a secundar aquesta vaga. És vera que durant aquestes jornades es duran a terme concentracions a les 8:30 davant de cada hospital de la comunitat i l'objectiu ja el coneixeu perquè hem parlat més d'una vegada en aquest programa. Ells manifesten la seva protesta contra l'esborrany de l'Estatut Marc que va presentar el Ministeri de Sanitat. És una proposta que, diuen, no és adient ni tampoc respecta els metges, no? El col·lectiu de metges com a tal, perjudica la sanitat pública, tampoc té en compte les hores extres ni tampoc el futur de les pensions o de les seves jubilacions. Són moltes coses que tot d'una analitzarem punt per punt, però primer el saludam. Doctor Lázaro, benvingut.
Què tal? Buenos días.
Ho dèiem, no és la primera vegada que abordam aquesta rebutja a l'Estatut Marc. No sé en quin punt se troben aquestes negociacions o si ha hagut un darrer apropament.
No. Bueno, de hecho, el que hoy estemos... Hoy es un día agridulce porque, vuelvo a decirlo, voy a pedir disculpas a todos los pacientes que se sientan perjudicadas por esta tercera jornada de huelga, solo que esta tercera jornada de huelga es de 4 días y es una jornada de huelga que se la hacemos a la ministra de Sanidad y también al gobierno de Pedro Sánchez, porque el Ministerio de Sanidad forma parte de este gobierno. Bien, el que estemos aquí de huelga significa que han fracasado todas las negociaciones. Llevamos 3 años negociando, solamente el último año ha sido un año de conflicto, no ha habido aproximaciones a las propuestas y al estatuto propio que nosotros le hemos propuesto a la ministra, y hoy es, vuelvo a decirlo, un día agridulce, agrio, por estas por estos efectos perjudiciales sobre los pacientes, pero voy a remarcarlo claramente. Nosotros hacemos un estatuto, queremos un estatuto marco, no solo por afanes corporativistas o incluso elitistas, como algunos dicen. Este estatuto marco queremos que sea la respuesta ante el talón de Aquiles de la sanidad pública, que ustedes ya conocen muy bien, que es la falta de médicos especialistas. Hemos perdido una gran oportunidad para que en el siglo XXI podamos tener un estatuto marco que, tras 22 años de digamos que está ahí parado, que no hemos podido actualizar, dé respuesta a las necesidades de los 49 millones d'espanyols.
Miguel, per resumir-ho, perquè és vera que són moltes coses les que contempla aquest estatut marc, i són moltes les quals vosaltres no esteu d'acord. Per una banda, afecta el futur, les vostres jubilacions. Per una altra, tampoc se tenen present o no se paguen com toquen les hores extres, que en feis moltes, precaritza la professió. Demaneu també aquesta manca de professionals tan evident, sobretot aquí a les Illes, que es nota més que en unes altres comunitats. Ho he dit bé, me deixa algun punt en concret que sigui rellevant?
No, no, tú lo has dicho muy bien, pero yo, bueno, voy a decir uno que seguro que tus contertulias y los ciudadanos se van a quedar parados. Bueno, llevamos 15 años el colectivo médico con la paga recortada al 40% desde el ínclito Zapatero, pasando por el ínclito Rajoy, pasando por el ínclito Pedro Sánchez, en primer lugar. En segundo lugar, estamos obligados a hacer guardias obligatorias que suponen 4 a 5 años de tu vida, que además, evidentemente, te piden conciliar la vida laboral y familiar, que además resulta que afecta a la salud, porque es una sobrecarga importante para los médicos, pero estos 4 o 5 años de guardias no computan, cuidado, no computan para que nosotros podamos jubilarnos de forma anticipada. Estos dos elementos, que son dos elementos que yo creo que los entienden perfectamente los ciudadanos, junto con otro. Nosotros queremos una jornada ordinaria de 35 horas, no de 48 horas semanales. Y el resto de la jornada, el exceso de jornada, que sea considerado como hora extraordinaria. Es decir, que la hora de la guardia, que sería un exceso de jornada, se pague más que la hora ordinaria. Bueno, asuntos como este tipo, pues bueno, hay más asuntos, pero estos son asuntos fundamentales que sobre todo los ciudadanos lo van a entender. ¿Por qué no hay las plantillas adecuadas en los hospitales y en los centros de salud? Teniendo en cuenta que España es la megafactoría de médicos, tenemos más facultades de medicina que Corea del Sur, que hasta hace poco llegaba la primera, porque las condiciones laborales y retributivas en la sanidad pública no son atractivas para los médicos. Los médicos se van de la sanidad pública a la privada o se van a Europa después de haberlos formado a cada MIR, que nos cuesta 250.000 euros. Lo que está claro es que hay un deterioro de la sanidad pública muy importante. La sanidad pública es el máximo representante de un valor de equidad y justicia social. Faltan médicos, y lo que no estamos dispuestos es que después de 22 años hay un estatuto marco que no reconozca nuestra idiosincrasia, nuestra singularidad, nuestro liderazgo, nuestra formación, nuestra responsabilidad, y que encima nos maltrate a nivel laboral. Por eso esto es una huelga en la cual, no solamente una huelga de los médicos que hay, sino de los MIRES, que va a haber una respuesta masiva de los MIRES en la huelga, e incluso de los facultades de medicina. De forma inédita va a haber un paro académico de los estudiantes de medicina, a lo cual les hemos contado que estatuto marco se pueden tener que soportar si nosotros no lo cambiamos.
Hi ha pràcticament unanimitat respecte a aquestes protestes. Tant de bo pugui haver un apropament entre el Ministeri i el col·lectiu de metges, perquè sempre deim, tenim la millor sanitat pública del món. Home, anem a tenir cura de la sanitat pública i anem a vetlar per part del col·lectiu de metges, anem a vetlar un poc per les seves reivindicacions. Miguel Lázaro, des de Cimeval, moltes gràcies.
Gràcies a ti.
I és vera, no sé què en penseu, perquè una cosa és bravejar, no?, dels metges, sortir a fer bambelletes a la pandèmia, recordeu, cada dia a les 8, però que hi hagi un col·lectiu tan enfadat i que estiguin pràcticament tots d'acord, el 99% de metges secunden, no?, aquesta proposta, o rebutgen l'Estatut Marc. Això, Elena, és que alguna cosa falla aquí.
Yo, de verdad, que al escucharlos, y ya te digo que hemos hablado en muchas ocasiones de este tema, pero es que clama al cielo. De verdad que yo no sé cómo después de 3 años no han llegado a un acercamiento de posturas en un estatuto que, lo que sin duda ha planteado él, no solo pretende defender sus derechos, sino es que lo que va a hacer es regularizar la inestabilidad, la precariedad del sistema sanitario público. Y lo vemos ahí, o sea, lo ha dicho él, o sea, aquí estamos formando a los mejores médicos...
Ya.
O sea, con donde hay más universidades, ¿para qué? Para que haya fuga de talentos, se acaben yendo. No sé quién me decía, un compañero médico, que se van a Francia donde les ponen casa a los médicos que van allí a trabajar, o en Suiza donde un médico residente está cobrando del orden de 100.000 o 125.000 francos suizos por ser residente. O sea, ¿cómo no se van a ir? Es que se lo ponemos en bandeja para que se vaya, para que se vayan a la pública, para que se vayan al extranjero. Y en cambio los formamos nosotros. Pero no solo formamos a los de aquí, sino es que los franceses vienen a formarse a España. Es que clama al cielo, de verdad. Yo sería una de las cuestiones que hay que poner encima de la mesa. Esto, la educación y la seguretat.
Però aquí alguna cosa no encaixa, no? Perquè, per exemple, un dels fets que ells reivindiquen és que la ministra de Sanitat és metge. O sigui, que hauria de entendre o vetllar o sentir-se més propera al col·lectiu. No sé si... Què trobeu que no encaixa aquí?
No sé què no encaixa, però clar, crides atenció que duin 3 anys i no hagin pogut arribar
a cap acord
i que sigui una protesta tan unànima.
Exacte.
I llavors això que comentava en Miguel Lázaro, a mi m'ha cridat l'atenció que estiguin denunciant des de fa anys un deteriorament de la sanitat pública i que no s'estigui trobant una sortida en això, que a més, com sabem, a les illes encara és més greu perquè tenim encara més dificultats per tenir aquest personal, no?
Bueno, yo creo que algunas de las reivindicaciones efectivamente son absolutamente correctas y necesarias, y otras no me parece que lo sean tanto, pero en cualquier caso, mayoritariamente creo que en esta ocasión los médicos tienen razón, porque a veces, tengo que decir, esto no les gustará, que ejercen de lobby de presión. El sector médico en muchas ocasiones ejerce de lobby de presión porque sabe que su trabajo es uno de los más necesarios, de los más valorados y de los que más empatizamos todos los que hemos tenido, los que hemos pasado una enfermedad. Por supuesto, agradecemos que un médico venga y nos cure, ¿no? Eso de antemano. A mí me parece que el gobierno está demostrando una inflexibilidad impropia a un gobierno que tendría que negociar, y efectivamente hay algunas reivindicaciones, como el hecho, me parece, hay cierto, creo que por parte de la ministra, que es de Sumar, hay que decirlo, Miguel Lázaro ha insistido en Pedro Sánchez, que es verdad que el presidente del gobierno es Pedro Sánchez, pero quien está llevando el peso de la negociación es Sumar. Y creo que aquí hay un componente, voy a ser un poco marxista, si se me quiere calificar, pero hay un componente de clase aquí, ¿no? Y creo que desde Sumar se están intentando limitar lo que se consideran ciertos privilegios del colectivo médico, que es, por ejemplo, la incompatibilidad de determinados puestos relevantes en la administración pública
y la privada,
sanitaria, claro, con la privada. Claro. Y se está intentando limitar el horario, el número de horas, pero yo es aquí donde veo la inflexibilidad del gobierno, ¿no? Por parte de Sumar, que yo creo que tiene que sentarse a negociar.
Sí, pero ¿por qué no llegan a un acuerdo con el tema de las horas? O sea, que no, si los sindicatos están pretendiendo que las horas se limiten hasta 35, no 30, 48, y que lo de las guardias que estén remuneradas...
No, es que llegan a trabajar hasta 60 horas. A mí me parece que las guardias compatibilicen la hora de jubilación, por supuesto que me parece absolutamente lógico que lo pidan, totalmente lógico. Y algunas de las medidas que digo, yo creo que hay una cierta prevención y hay una cierta mirada al colectivo médico como un colectivo privilegiado, es de por parte del gobierno, quiero decir, y creo que aquí es donde está la inflexibilidad de una parte del gobierno, que yo creo que además que coincide, curiosamente, hoy lo veremos en el pleno del Parlamento, coincide con una ofensiva absolutamente del Partido Socialista a favor de la sanidad pública y para señalar a las comunidades autónomas del PP, como por ejemplo lo estamos viendo con Ayuso, ¿no? Hay una ofensiva clarísima, hoy en el Parlamento se notará que el PSOE ha puesto la mirada en la sanidad pública, no solamente en Baleares, sino en todas las comunidades autónomas. Entonces me llama la atención que en esta defensa de la sanidad pública no se tenga en cuenta el colectivo médico. O sea, me llama mucho la atención la inflexibilidad del gobierno. Creo que algunas de las reivindicaciones del colectivo son absolutamente lógicas y se tienen que atender, y también tengo que decir que a veces sí que han ejercido de lobby, y esto lo siento, pero lo tengo que decir.
Home, perquè qualsevol de les seves, te refereixes, perquè qualsevol de les decisions que prenen afecta molt a la societat,
claro,
per exemple.
Lógica.
Si redueixen, si posen serveis mínims...
Tu què dices? A subir el sueldo a los funcionarios? No, a los médicos sí. Es verdad, claro. Es que lógicamente... Todos
repercute es molt.
Claro, porque todos sentimos que aquel señor nos ayude y nos protege y nos defiende y nos cura. Entonces todos queremos que esté bien pagado.
En tot cas, fent però referència ells, als serveis, veces, ejemplo, sí que estan garantits.
Lo digo porque durante las negociaciones de la carrera profesional o durante la negociación ahora de la subida del plus de insularidad, que tengo que decir que algunos médicos en Formentera cobran casi el doble que la presidenta del gobierno, ¿eh? Es decir, están mal pagados algunos. Algunos otros, por hay que vivir en Formentera y hay que ser médico en Formentera y que poder pagarse la vivienda en Formentera. Es verdad. Pero hay algunos médicos en Formentera que cobran el doble que la presidenta del gobierno. Esto también está un poco desajustado, en mi opinión, ¿eh? También está un poco desajustado. Y iba a decir que ahora, por ejemplo, cuando se estaba negociando el pago del plus de insularidad, que entiendo que el de Formentera ahora va a cobrar 600 euros a partir de este año, un funcionario en Formentera, los médicos querían cobrar más. Digo, bueno, da igual, porque un plátano en Formentera vale lo mismo para un médico que para un auxiliar de enfermería. Vale lo mismo el plátano. Ya, y lo que estás pagando es el precio del coste de la vida.
Yo creo que, vale, estas cuestiones hay que verlas, pero hay que centrarse en lo importante, que son el horario y lo de las guardias.
Sí, sí.
O sea, y que estén reconocidas. No, estos son los
les estoy dando la razón, ¿eh? En sí, este sí. sentido, a los médicos, y creo que, insisto, hay el gobierno está demostrando una inflexibilidad que me parece impropia de un gobierno que dice que quiere negociar.
Sí. No vull mig en punt.
Quiere conciliar.
Efectivamente.
En tot cas, serveis mínims garantits, per una banda, i sí que és vera que de 3 a 8 del vespre l'atenció serà limitada i tindran prioritat els casos imprescindibles o els casos considerats essencials. Vaga, com dèiem, fins divendres estirem pendents de com evoluciona i si se pot arribar a un acord. En tot aquest temps no ha estat possible. Vorem en el futur. 9 i mitja, uns consells, el bisturí, tot d'una reprenem aquesta tertúlia.
Tres ràdios Dial. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia es que seguimos de puente. Puenting de este supermartes, que consiste en enganchar un puente con una huelga. Hoy la de médicos, en plena pandemia de gripe. Hasta el día 12, como si estuvieran recuperando todas esas que han dejado de hacer. Pronto les dirán que sabían que la gripe se adelantaría 3 semanas. Huelga llena de razones, llena de corazones arrítmicos que funcionan a destiempo la mayor parte de las veces. Que no es fácil la unión de un colectivo con las competencias transferidas a las comunidades autónomas. El hito no es que se unan contra su comunidad, contra sus presidentes autonómicos, sino contra la ministra de Sanidad del presidente señor Sánchez. Por cierto, una ministra, la señora García, que administra bien sus palabras. Poco lirili del presunto caso de enfermizo acoso sexual a las ladies socialistas en la mismísima cúpula de la Moncloa y mucho lerele con lo del hospital de Torrejón. Aprovecha el acoso y dice de hacer una ley que evite privatizar la sanidad, como si estuviera privatizada. Si a eso se le añade que no tiene competencias directas en la gestión sanitaria y que quiere, a través de una norma nacional, de un estatuto marco, puentear las competencias de las consellerías, y lo hace sin resolver el maltrato de las guardias de día y de noche, las agendas abarrotadas, la contratación precaria o el preocupante aumento de la violencia a los sanitarios, casi 900 agresiones aquí en 2024. Es que si los médicos piden su cese, enemigo que huye, puente de plata, que decía aquel. Y ya mañana, de puente a puente, más.
Llámame, se excita mi alma al oír tu melodía. Puedo cambiar por un momento este maldito día. Si suenas tú, si suenas tú, si tú me
9 i 33 minuts, seguim aquí a la nostra tertúlia i seguim en conversa amb les periodistes Anna Mascaró, Elena Pipó i Nekane Don Blas. Just ara, per parlar de les polítiques migratòries i de com Europa endureix aquest tipus de polítiques, concretament les que tenen a veure amb l'allotjament i també amb la flexibilització dels processos d'expulsió de les persones en situació irregular. Són part de les decisions que es van prendre a la reunió que van mantenir ahir els 27 a Brussel·les. Una de les que crida l'atenció són els anomenats
acords sobre el reglament de retorn que permetrà la creació de centres a l'estranger per poder expulsar els migrants que hagin rebut un ordre d'expulsió en aquest cas, després del rebuig de la seva sol·licitud d'acolliment. Tenim per aquesta banda les noves polítiques migratòries que van en aquesta línia, i per altra també vos volia comentar que ja estan en marxa els nous espais modulars d'acollida temporal per a persones migrants al port de Palma, que probablement heu vist en les darreres setmanes. Ara els envelats substitueixen aquest espai provisional de l'estació marítima i estan pensats per poder donar continuïtat a l'atenció humanitària fins que els migrants puguin continuar la seva ruta. Abordem aquestes qüestions, si vos sembla, amb una primera ronda de titulars. Comença ara per tu, Anna.
Sí, bé, jo crec que aquest enduriment de la política migratòria respon a un moment, a un context polític d'enduriment del discurs sobre immigració que s'està produint a escala europea per la influència de la dreta i l'extrema dreta, i també això s'ha d'admetre perquè així ho reflecteixen els sondejos, també hi ha una certa preocupació ciutadana que després els experts dubten d'on ve, si ve d'un problema real o ve de... també els partits i els missatges polítics influeixen a la preocupació dels ciutadans sobre el que detecten com a problema, no? I bé, és un enduriment que respon en aquest fet que podria anar en contra dels drets d'aquestes persones, i per això Espanya ha votat en contra d'alguns punts. Aquests centres de deportació són un dels que Espanya considerava més conflictius.
Sí, perquè són a països estrangers, que tampoc determina on seran aquests centres d'acolliment temporal. És a dir, no te quedes aquí i te'n vas allà, ja, però on vas, no?
Són a països estrangers i, a més, pel que he llegit, ni tan sols és necessari que hi hagi una relació de la persona que envien allà amb aquell país. Llavors, és, clar, queda una mica estrany, no?
O sigui, com a països que s'han oferit per acollir, simplement.
Exacte. I després també Espanya rebutjava l'ampliació del concepte de països segurs. Considerava que aquests països, bueno, que no està del tot demostrat, és una llista de països segurs, que no són europeus, a partir de la qual es rebutjaria les peticions d'asil de les persones provenients d'aquests països, i ara s'ampliaria. Llavors Espanya també estava en contra d'això. I després també Espanya s'havia abstingut amb el tema de les ajudes, perquè també s'han aprovat ajudes a països amb dificultats, com és aquest, com és el nostre, perquè les considerava insuficients. Considerar que els recursos són insuficients. Llavors,
en teoria, aquesta espècie de centres de detenció de migrants, no? Com tu explicaves, que estaran ubicats a països que aquests països no tenen res a veure o no han de tenir necessàriament un vincle, no? amb la persona en concret, estan basats en un model italo-albanès.
Sí, exactamente. És lo que hizo Meloni.
Sí, va ser igual.
És Meloni, es el modelo Meloni que en Italia le está funcionando. Entonces, claro, pues algunos países de la Unión Europea que ahora se han ido muy a la derecha y cada vez se irán más, probablemente, cuando haya elecciones en España seguramente será otro de los países que gire, este es el modelo Meloni, es lo que hacía, llegaban inmigrantes y se enviaban a Albania, da igual que el inmigrante fuera de Kenia o de Somalia, el inmigrante acababa en Albania, que tuvo, por cierto, muchísimos problemas con la justicia, y aquel modelo, el primer barco que llegó a Albania los tuvieron luego que devolver a Italia, hubo muchísimos problemas con
porque
este modelo.
Porque la única corte es monetaria, que es países reban una gran cantidad de dos veces.
También lo estaba haciendo el anterior gobierno de, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, del Reino Unido, lo hacía también antes de que ganara Starmer, ahora no me acuerdo el nombre, el indio, ahora, perdón, también lo hacía, que devolvía también migrantes, ahora no me acuerdo qué país de África era, y pagaba, pagaba por la devolución de los migrantes.
Exacto, o sea, que el único acuerdo es este, monetario, para poder allotjar temporalmente aquests migrantes.
Y luego también se hizo esto con Turquía, perdón, también con Turquía se llegaron acuerdos en la Unión Europea para pagar a Turquía, digamos, para que se quedara con los migrantes cuando hubo la gran oleada de refugiados de Siria. Claro, es que...
En el moment que va aprendre, perquè crec que Meloni va ser un poc la pionera, sí, en aquest tipus de sistema, és veritat que va ser molt criticada. Ara sembla que s'agafa com a model, Elena.
No, és que precisament a mi lo que me llama la atención es que, aparte de que el objetivo de estas medidas restrictivas es aliviar las presiones migratorias, combatir el crimen transnacional y el terrorismo, esto lo que dicen también, y además lo han confesado, o sea, dice esto es para frenar un poco el auge de la ultraderecha y que para hacerlo estén aplicando las políticas de ultraderecha. O sea, esto es lo que llama la atención.
Sí.
O sea, porque al final, y bueno, transmitir una sensación de control a los ciudadanos, que esto me parece bien, o sea, que hay que controlar las fronteras, lo que no se puede haber puerta abierta a todo el mundo cuando se ha generado esto. Y que esa puerta abierta ha permitido que funcionen libremente las mafias que trafican con las personas. Entonces, es un poco esto. No sé cómo, de todas maneras, hasta que esto lleve a ponerse en marcha, porque ahora tiene que aprobarlo el Parlamento, después, o sea, que hasta junio del 2026, y veremos qué es lo que queda.
Bueno, hay propuestas. Una mayoría de derechas en el Parlamento Europeo que ahora mismo yo no tengo casi seguro que saldrá adelante. Ahora, coincido un poco con las dos, con el planteamiento que habéis hecho las dos. A mí me parece que hay que intentar controlar la llegada de inmigrantes irregulares. Eso es así. Es evidente porque el control de las fronteras, hay que tener un control. No puede ser que esto sea que aquí venga quien le dé la gana. Tiene que estar controlado porque en este que venga quien le dé la gana no sabemos quién entra, ¿vale? De acuerdo. Pero también creo que este no es el primer problema de los ciudadanos de Baleares. Y una cosa que decía Ana, que no sabemos si este ahora lo vemos como un gran problema o nos han hecho ver que este es un gran problema. Y yo aquí lo he dicho en muchas ocasiones. Esta es la primera victoria de Vox. La primera victoria de Vox ha sido hacernos creer que estamos amenazados por la inmigración. Aquí no hay amenaza de la inmigración. Aquí vivimos una sensación. Me parece falso vender el relato de que aquí estamos amenazados. Aquí en Baleares. Hablo aquí de Baleares, donde estamos viendo un aumento espectacular de las llegadas de pateras, y acabo de decir que efectivamente hay que poner coto y hay que tratar de combatir la inmigración irregular. Lo digo de entrada, pero desde luego la inmigración que llega aquí, yo no me siento amenazada por los inmigrantes que llegan, y creo que la inmensa mayoría de la población tampoco, a pesar de que ciertos discursos nos han metido miedo.
A banda que la majoria de migrants no queden aquí.
No, la immensa majoria, bueno, som, el que decías ahora,
exactament, el centre de l'atenció de trànsit únicament cap a altres llocs de la península. Sense deixar de banda la migració, bé, en certa manera no és el mateix, però sí la influència estrangera. Vull parlar amb vosaltres de les famoses Golden Visa. Després de la pandèmia, ja ho sabeu, molta gent, i amb la qüestió del teletreball, va decidir venir aquí, a les nostres illes. En una dècada s'han concedit 1.777 a l'arxipèlag. Només l'any passat van ser 676, i si s'atén a inversions en general, puja a 1.243 les autoritzacions concedides l'any 2024. La majoria de compradors, perquè clar, opten per habitatges, que de fet la mitjana de preu és prou alt, supera els 400.000 euros, són de la Unió Europea, la meitat el manco alemanys, entre un 8 i un 9% britànics, i una mescla després d'altres nacionalitats que contemplen d'origen escandinau, holandesos, francesos, italians, polonesos. Això són xifres que es desprèn de l'Observatori Permanent de la Immigració del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Aquesta és una altra realitat, les Golden Visa. Aquestes varen estar en el punt de mira un temps, després de sobte no se'n parlava, i ara segueixen avui d'actualitat precisament per aquestes xifres que no deixen de cridar l'atenció.
Bueno, però és perquè se suprimen, eh? Se suprimen, entonces a partir de ahora, pero también pensamos una cosa, a partir de que, si no recuerdo mal, la Golden Visa se obtiene por una compra en una inversión en una vivienda de 500.000 euros.
Exactamente.
Esto es un piso ya en Palma, ¿eh?
Sí, jo deia, el preu és alt, però no. És una mitjana. Sí,
segurament, o sigui, cuando se pusieron, que yo creo que esto es de la época de Montoro como ministro, si no recuerdo mal.
2013, creo.
Efectivamente, Montoro. Me sonaba que había sido Cristóbal Montoro quien puso esta medida. Creo que 500.000 euros en una inversión aquí en Baleares era una cosa medio razonable, no te digo ya en Extremadura. Però ara és que aquí 500.000 euros...
Clar, tu dius, desapareixen, o sigui, diguem, se disparen abans de desaparèixer.
Efectivamente.
Exactament.
Y luego también tiene, yo supongo que tiene que ver con otro elemento importante, que es el Brexit.
Claro.
Y claro, muchos ciudadanos del Reino Unido ya no computan como ciudadanos de la Unión Europea, por lo tanto, algunos seguramente han obtenido a la compra de vivienda aquí en Baleares, que claro, los del Reino Unido no compran pisos en la calle Aragón.
Ya, pero esto se ha derogado, o sea...
Sí, acaba de... Se disparen abans d'aquesta desaparició.
Claro.
Exacte.
I és verdad,
o sigui, la gent està aprofitant perquè tothom ho entengui. Sí.
Bueno, està aprovechando, y también el hecho de que ahora por 500.000 euros se pueden comprar cosas que no son de lujo, ¿eh? cuando se estableció la Golden Visa hace 12 años...
Retiro el Don Bes, exacto.
Quiero decir, 500.000 de euros era una... Se consideraban que eran se consideraba que tenían que venir aquí inversores rusos, inversores chinos, inversores de fuera de la Unión Europea. No estaba el Reino, no había habido el Brexit todavía. Y entonces se consideró en unos momentos de recesión económica, exacto, que las inversiones extranjeras eran bienvenidas. Uh-huh. Un momento de... Hay que pensar que estábamos en el 2013, sí, tú lo has dicho.
Pero quizá a lo mejor, en lugar de derogarlo completamente, ese punto de la adquisición de vivienda sí que se podría quitar, pero los otros puntos que... requisitos para obtener la Golden Visa, como era inversión en deuda pública, sí, o inversión en proyectos que generaran empleo en las comunidades donde están, pues a lo mejor eso no importaría y podríamos mantenerlos.
Yo, es que esto de comprar, ¿sabes? Porque en el fondo es una compra. Tú estás comprando tu derecho a residir legalmente en Baleares, lo estás comprando. Entonces, sí.
Bueno, pero si vas a invertir, comprar, hay unos requisitos, sí, y van a favorecer, sí, a la comunidad, pues yo no lo,
sí,
veo.
Pero
mal.
Bueno, pues. Pero
no y... para la vivienda, porque en este caso ya estamos. Ha llegado, sí, demasiado tarde esta derogación.
Pero sí que es verdad que genera debat des del punt de vista que altres països han limitat la compra d'estrangers molt abans que nosaltres. O sigui, sí, que sempre s'han fet aquest tipus de mesures quan vols preservar o quan vols mantenir els drets dels residents per accedir a un habitatge. O sigui que aquesta mesura ja s'ha pres en altres,
sí,
comunitats.
Sí, yo entiendo que se fomenten las inversiones, ¿vale? Me parece positivo y que vengan inversores y que creen empleo. Realmente en Baleares ahora mismo no andamos necesitados de empleo, pero bueno, da igual. Pero tengo esta duda moral de que, claro, viene un ruso millonario y le damos la Golden Visa y viene un ucraniano que huye de la guerra y no se la damos. Bueno, no es el caso porque los de Ucrania tienen un estatus especial, pero es decir, a mí me chirría un poco el hecho de que todo dependa del dinero que tenga el que viene. También, vale, viene un venezolano y compra un piso en la calle de Salamanca y le damos una Golden Visa. Viene un colombiano a trabajar en la construcción y no se la damos. ¿Quién aporta más? ¿El que compra un piso en la calle Salamanca, en el barrio de Salamanca en Madrid, o el que viene a trabajar activamente?
Ya, pero...
Quiero decir, a mí me genera esta duda. ¿Hace falta darle una Golden Visa? Pues yo creo que no. El que quiera que venga, que invierta y punto. No sé, y se le den otras facilidades, ¿no?
Pero... també és interessant destacar que, com comentaves, Nicane, és un context, era un context de crisi, sí, econòmica, de molt de deute públic, i que actualment ara Balears, justament...
La deuda pública, aquestes, sí, persones, està disparada.
Sí, però aquestes persones que estan fent inversions tan grans econòmiques, el que s'està veient és que no sempre redunden un benestar dels ciutadans ni dels serveis públics. Al contrari, s'estan incrementant els preus, s'està mercantilitzant moltes vegades la ciutat i és que cada vegada és més complicat moure's per Balears amb un sou.
No, i correcte, els inversors ho noten, que cada vegada s'està complicant, perquè prova d'això, el següent tema que abordarem vosaltres després dels anuncis, com les empreses ara són les que estan comprant cases. I vos demanem per què? Que hi ha al darrere, que és que estem a punt d'un altre, dic jo, plantes preguntes, bombolla immobiliària, què passarà, pugen els preus, és això una inversió? Què està passant perquè el mercat immobiliari s'estigui transformant d'aquesta manera? Ho abordam tot d'una, però després d'uns consells.
Tres ràdios, Dial. Arriba al Teatre Principal d'Inca El malalt imaginari, el clàssic de Molière revisitat amb humor corrosiu per Sergio Baos. Una comèdia divertida i punyent que posa en evidència els farsans de la salut, d'ahir i d'avui. El pròxim 14 de desembre a les 19 hores a la sala principal. Entrades disponibles al web del teatre. Cada tenir un Nadal per saber mallorquí. Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna el Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna el Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de sapadina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Nou i 50 minuts, continuem aquí al dia, com sempre a través de la ràdio, a través de la televisió i just analitzant abans dels anuncis com s'està transformant el nostre mercat immobiliari. No és una novetat, probablement ja en els darrers mesos, darrers anys, vos heu adonat com han pujat els preus, com ara mateix els perfils canvien, la demanda és molt alta, i si abans parlàvem de les Golden Visa, com ha hagut aquest boom abans de desaparèixer, ara vos planteja el següent. Les empreses sembla que han vist negoci també en la compra de pisos i es llancen a l'adquisició d'habitatge aquí al nostre arxipèlag. Segons el darrer informe publicat pel Consell General del Notariat, grans o petites corporacions han adquirit, i aquí la xifra me sembla alta, el 15% de tots els habitatges que han sortit a la banda de la comunitat des de l'any 2007, un total de 35.000 immobles. No sé si és això una mina d'or, i perquè les empreses comprin cases. I què hi ha al darrere perquè Balears sigui el territori d'Espanya amb un major percentatge de compra per part d'empreses? Comença ara per tu, Necane.
Sí, es un tema muy significativo. A mí me llamó mucho la atención cuando llegó el informe esta semana, este dato, que Baleares es la que más se venden más, compran más empresas aquí que en Madrid. Madrid es verdad que se está acercando, creo que era un 14%, si no recuerdo mal los datos, pero aquí es verdad que lo que han visto es que el mercado inmobiliario se ha convertido en un negocio. O sea, hay gente que compra ahora y hay gente que compra pisos. És així.
Clar, perquè diuen, si una cosa és viable que passi, és que pugi, no? Probablement.
O sea, antes donde plantea... puedes sacar rentabilidad, donde hay negocio, van las claro. empresas.
Efectivamente, ¿no? Entonces ahora mismo la vivienda es un enorme negocio, es un enorme negocio. Ayer leía un reportaje muy interesante en El País sobre las elecciones en Extremadura y detallaban que hay muchísimos jóvenes de Extremadura que intentan volver a Extremadura, pero que no tienen problemas porque la vivienda está muy cara en Extremadura.
Sí, o sea, sí, claro, si ella es cara, imagina aquí.
Porque claro, los sueldos de Extremadura tampoco son los de Baleares, no nos vamos a engañar. Entonces claro que aquí nos quejamos de que la vida es carísima y tenemos que emigrar, pero también los extremeños, este reportaje era muy interesante porque nos hace mirarnos en el espejo también a los de Baleares, de que Extremadura es una tierra de emigración, porque allí también todo es carísimo. Es decir, la vivienda, bueno, vuelvo al origen que me estoy despistando, la vivienda se ha convertido en un bien de inversión, y es un bien de beneficio, ¿no? Antes la vivienda, la gente compraba la vivienda para vivir, a la gente compra muchos, las empresas, para hacer negocio. Y luego también hay otra cosa interesante, que igual tiene que ver con el hecho de que también Baleares es la comunidad autónoma donde es más cara donde más impuestos pagan quienes compran viviendas de lujo. Pagan un 14%. Entonces, hay probablemente un parte del desvío de gente que compra viviendas, mansiones en Baleares, que se quiere ahorrar este 14% de impuestos de transmisiones patrimoniales comprando viviendas a través de sociedades. Esto también puede que esté pasando. Pero en general sí que es verdad que lo que se pasa es que la vivienda se ha convertido en un bien de mercado de primer orden.
Acordaros esas imágenes de agentes inmobiliarios que iban casa a casa ofreciendo para comprar las viviendas. ¿Te acuerdas? En el centro de Palma, que ya lo habían denunciado.
Que se depositaban a las bustias, recordáis, ¿no? Ya directamente.
Iban a la caza de esos pisos.
Yo lo he encontrado en mi... Hace tiempo que no llega a mi buzón, pero en mi buzón lo he encontrado periódicamente. No sé si hay una...
Estic interessant en Cateva, no directament.
Sí, però jo crec que tiene que ver eso con el hecho de que ahora mismo la vivienda es un negocio, no es una necesidad. Entonces, claro, los que necesitamos la vivienda no podemos competir. No podemos competir. Porque si además ya empieza... Si hay un 14% del mercado que lo compran empresas, hay un porcentaje altísimo que lo compran extranjeros, hay que ver cuántos extranjeros son empresas. Pero bueno, entonces, en la oferta, el mercado baja... Y eso supone subida de precios. Entonces, esto es un elemento más especulativo que contribuye a que la bola de los precios se haga aún más grande. Entonces, estamos viviendo un proceso que tú preguntabas antes, ¿es una burbuja inmobiliaria? Los expertos dicen que no, porque está controlado el crédito, los bancos ya no dan préstamos así como daban antes. Pero una burbuja de precios, sin ninguna duda. Y en algún momento esta burbuja de precios, espero yo que estalle. Espero yo que estalle. I se pare, perquè és que si no...
Fins quan, eh?
Exacte. Sí,
haurà un topall aquí?
Jo és que faig el mateix anàlisi que tu, és a dir, crec que has dit dues coses clau. Primer, que l'habitatge abans era un bé de consum i ara és un bé d'especulació, a Balears, encara més que mai. I segon, a mi també m'ha arribat aquest pensament, sobretot perquè si mires les dades d'impostos, de successions, de grans rics, moltes vegades no apareixen perquè se presenten com a societats mercantils. Per tant, podria ser un indicador de que hi ha més rics també a Balears que estan comprant habitatge a través d'aquestes societats o persones jurídiques.
Un sumado a la falta de vivienda nueva,
exacto,
pues
demanda.
Ya tenemos aquí el cóctel perfecto para que esto estalle.
Sempre hi ha notícies i s'actualitzen dia rere dia les notícies relacionades amb l'habitatge. Per cert, aprofit per recordar que avui tenim el nostre expert a partir de les 10:30, Pedro García del Barco, o sigui que podrem fer algun repàs d'aquestes notícies tan rellevants en matèria d'habitatge. Però no vull acabar el temps sense demanar-vos a veure si veus viable aquesta darrera proposta del Partit Popular, que ha presentat una bateria de canvis referits als menors de 16 anys que versen sobre prohibició d'obrir-se un compte a xarxes socials com Instagram, TikTok, Facebook, ja recordem que altres països ho han fet. Austràlia, de fet, ha estat pioner en aquest assumpte. I també el que proposen, és prohibir-les entre les 10 i les 8 del matí, perquè els menors no tinguin accés durant el vespre. Això, degut a la gran quantitat d'hores que passen els menors a xarxes socials. No deixa de ser una proposta interessant, però fàcilment aplicable. I sobretot tenir el consens, no?, per poder-la, perquè també se requereix que les xarxes socials te facin una autorització de tot això, que també elles acceptin aquesta proposta. Què vos sembla?
M'apareix molt difícil d'aplicar, molt difícil, perquè a més aquestes xarxes no estan controlades per la nostra legislació moltes vegades, o en gran part, però crec que és un pas imprescindible perquè s'està veient un deteriorament de la joventut, un increment dels problemes de salut mental, i molt d'aquests problemes són una conseqüència de l'ús d'internet, de les xarxes socials, de l'aïllament, que a més durant la pandèmia encara se va fer més gran. I a més no s'ha d'oblidar que les xarxes socials no són una plataforma verge, sinó que estan controlades per algoritmes similars als que utilitzen, per exemple, les màquines escurabutxaques per generar una
addicció.
Generar
dopamina. Exacte.
I s'han de protegir els menors. És que ens afecta a tots i ens afecta negativament a tots, però sobretot als menors d'edat.
Bueno, yo tengo mis dudas respecto a esta medida.
Proposta.
Sí. Tengo mis dudas porque yo no estoy segura de si estas medidas limitan... Yo creo que hay que ir hay que buscar una legislación europea que afecte directamente a las empresas que gestionan las redes sociales. Ahora, prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años no lo tengo tan claro que sea positivo.
Porque tú dices ni positivo ni negativo. Todo el contrario.
Yo tengo ya muchos años y este debate que estamos teniendo ahora con las redes sociales lo he vivido exactamente igual cuando empezaron los videojuegos. Era exactamente lo mismo. Era el mismo debate. Se aísla el niño, está todo el día jugando...
Perjudica el desenvolupament cognitiu.
Efectivamente, uh-huh. tiene dependencia hacia la máquina, establece relaciones a través de red con otros jugadores, pero no... O sea, efectivamente... tenemos este mismo debate, es igual, limitaremos las redes sociales y el vaso nos desbordará por otro lado, llegará a otro lado y nos desbordará. Mm. A mí me parece más efectivo intentar buscar una legislación que establezca, por ejemplo, yo qué sé, no lo sé, pero esta dependencia de un menor con la red social, pues que en algún momento las propias empresas se autocontrolen, pero a mí el prohibir no me termina de gustar esto de prohibir.
Jo el que he vist és que clar, segur que hi ha moltes opinions, però els experts i gent que ha treballat en Silicon Valley que de vegades s'ha pronunciat, ha estat sempre partidària de prohibir els menors.
I per què les creen aquestes xarxes després els responsables, no?
Clar, perquè és moltíssim.
Clar,
és un negoci.
Home, és vera que hi ha una hipocresia total sí. i absoluta al darrere. En tot cas, se'ns esgota el temps, però és un debat molt interessant que probablement reprendrem algun dia aquí en aquesta taula. Anna, Necane, Helena, moltíssimes gràcies. Que tingueu un bon dimarts.
Gràcies. Moltes gràcies.
Notícies tornen tot d'una.